Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Què tal? Com esteu? Benvinguts al podcast del Paraules de vida. Aquesta setmana us acompanyem, en aquest cas, amb una conversa, amb una entrevista amb el filòsof Joan Carles Mèlic. I és que, recentment, s'ha fet la traducció al castellà del seu llibre L'experiència de la pèrdua, assaig de filosofia literària. Avui, amb ell, volem conversar de la traducció que s'ha fet al castellà, en aquest cas, per part de Marta Rebón i a través de Fragment Editorial, de L'experiència de la pèrdua. En aquest llibre, a L'experiència de la pèrdua, Joan Carles Mèlic ens ofereix una reflexió sobre la mort i l'absència de l'altre a partir de les claus de comprensió pròpies del seu projecte de filosofia literària, una filosofia marcada per la finitud, la indeterminació i la contingència. Amb ell, avui volem parlar sobretot de com marca la seva obra, la filosofia literària a la qual està centrada des dels últims anys. Avui, Joan Carles Mèlic és el nostre protagonista al podcast del Paraules de Vida, però us recordo que també tindrem el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Joan Carles, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
Gràcies, Emili. Bon dia.
Avui ens acompanyes per parlar de l'experiència de la pèrdua. De fet, és una traducció de la versió original, de la versió catalana, una traducció que ha fet la Marta Rebón. Després en parlarem també de la traducció i de com va anar tot el procés. Però parlem primer de tot de la pèrdua. Vivim la mort de les persones estimades, però no és la mort, sinó l'absència, no? La pèrdua que genera una mort, no?
Sí, o sigui, jo crec que és evident que la mort ha estat des de Plató el gran tema de la filosofia, oi? Plató ja diu que, de fet, filosofar és aprendre a morir. Però, paradoxalment, la filosofia crec que, malgrat haver-se ocupat molt de la mort, els filòsofs han escrit molt sobre la mort, no? L'han tractat d'una manera que a mi no em sembla la més correcta, en termes generals, no? Per què? Perquè o bé parlen de la mort meva, de la meva mort, o bé parlen d'una mort que diuen, bueno, ens morim però ja ens retrobarem, anem per Plató, per Sòcrates l'ànima va... se'n va del cos, no? Tot aquest...
De fet, no és... Del més enllà.
Del més enllà, no? I, en canvi, no tracten un tema, no dic que això no sigui correcte, dic que em sembla que no és el més important, no? Perquè el més terrible, el més dramàtic o tràgic per l'ésser humà és això que dius, no? La pèrdua, l'absència. Els éssers humans, sobretot, vivim la mort de l'altre. L'ésser humà és l'ésser que, malgrat tot, no té més remei que aprendre a viure en l'absència de l'altre.
Un aprenentatge que és molt dur.
Sí, molt difícil i probablement no ho aprenem mai, no? No ho aprenem mai. Potser el que hem d'aprendre és a viure amb aquesta pèrdua, amb aquest buit, no? amb aquesta absència. La condició humana és elegíaca, eh? Jo això sempre insisteixo, és una paraula que em sembla interessant, no? Per definir el que som. Vull dir que... som éssers que no tenim més remei que acceptar que les altres persones que ens envolten, algunes d'aquestes persones, i el més terrible són persones que ens estimem, clar, se'n van per no tornar.
I per què creus que la filosofia no ha abordat, com deies ara, la mort d'aquesta manera, no? De veure, d'analitzar la pèrdua que representa?
Perquè la filosofia, sobretot la filosofia moderna, és una filosofia molt centrada en el jo, en el subjecte, en el jo, no? La filosofia grega, en cas platònica, és l'alliberament de l'ànima, no? En Plató es queda molt clar. Després, la filosofia cristiana és un intent de pensar que ressuscitarem algun dia, que això està molt bé per la gent que cregui, només faltaria. Però després la filosofia moderna se centra molt en el jo, en el subjecte, en lloc de centrar-se en l'altre. Sí que a partir d'un cert moment l'altre ocupa un paper important, no? Però... I després... També crec que una altra raó és perquè costa molt, fins i tot a la filosofia li ha costat, malgrat tot, acceptar que hi ha qüestions que ens hem de plantejar, malgrat no tenir resposta. Aleshores, davant la mort de l'altre, no? Per què? Imaginem, doncs, la mort d'un infant, no? O sigui, és molt dur acceptar que ens hem d'enfrontar a una pèrdua. I quan algú em pregunta per què passa això, tots ens ha passat, les persones que ens escolten segur que han viscut això, no? Quan vas a donar el condol, no? I algú, jo recordo, per exemple, tinc molt clar, no fa massa, un pare que se li havia mort al seu fill de càncer. I aleshores, quan jo arribo allà, em diu, tu que has treballat això, per què passa això? I aleshores no hi ha resposta. I això li ha costat molt a la filosofia acceptar. La filosofia no és autoajuda. L'autoajuda està molt bé i jo respecto, cadascú pot fer el que vulgui, només faltaria que jo ara digués el que s'ha de fer o el que no s'ha de fer. Però la filosofia no és autoajuda. Què vol dir? Que la filosofia planteja preguntes, o hauria de plantejar preguntes que no tenen resposta. I aleshores el que suposo que en parlem després, el que jo proposo aquí no és donar una resposta a la pèrdua, sinó com afrontar-la. Ara, no superar-la.
Exacte, com afrontar-la i quines són les etapes que hi ha, no? O els sentiments que hi ha, sí, no? Quan parles, sí, de l'enyor,
sí,
quan parles,
sí, exacte,
de, no? De la,
exacte,
de la situació.
El dol, la melanconia, l'enyor, no? Que són coses diferents.
I aleshores, parles fins i tot de patologia, no?
En el cas de la melanconia, sí. Ja ho diu Freud. O sigui, jo crec que hauríem de distingir entre dol, melanconia, i enyor o nostàlgia, diguem-ne, això seria enyor o nostàlgia, no? El dol, bé, s'ha de fer. I malgrat tot, doncs, es pot, diguem-ne, més o menys afrontar. Algunes persones diran que es pot superar. Bueno, Freud dirà que es pot superar.
No se supera, no?
Jo crec que el dol és infinit. Judith Butler, que a mi m'agrada molt, no només des del punt de vista del feminisme, que sempre quan surt el nom de Judith Butler tothom pensa en la teoria queer, el feminisme, i està molt bé perquè Judith Butler s'ha ocupat del gènere i totes aquestes coses, no? Jo també a classe ho explico, però Judith Butler s'ha ocupat molt de la qüestió de la vulnerabilitat, de la pèrdua del dol, no? Judith Butler diu, a diferència de Freud, el dol és infinit. I la prova que el dol és infinit és que hi ha dos elements. Un és la melanconia, però la melanconia és una patologia de dir el culpable sóc jo. Què he fet, no?, perquè això passi? O sigui, d'alguna manera la melanconia és autodestructiva i és molt perillosa perquè t'enfonsa. En canvi, la nostàlgia o l'enyor, no? Nostàlgia, l'enyor, és quan tu creus que has fet el dol, que has superat el dol, hi ha alguna cosa fora de tu, per exemple, una cançó, aquí parlo dels morts de James Joyce, no? O de la pel·lícula.
Exacte.
Que
sí, sí.
Segueix, la pel·lícula de John Huston, no? Els morts, no? Que en una nit de Nadal algú toca al piano una cançó i la protagonista femenina, les persones que han llegit la novel·la, bueno, el conte i o han vist la pel·lícula, recordant Nadal de l'escala, doncs en la pel·lícula és Angelica Huston, que sent aquelles notes del piano, i allò li recorda una persona, no ho explicarem més, no. Li recorda una persona que ja no hi és. Que ella ja pensava que ho havia superat.
És allò que dius la cicatriu, no?
Exacte.
La cicatriu permanent.
Exacte. Això és molt important. Això és molt important. Per exemple, avui, darrerament, han sortit molts llibres sobre la vulnerabilitat, no? La condició vulnerable. Jo vaig escriure un llibre a continuació d'aquest, que també sortirà,
que sortirà, exacte,
en aquesta mateixa col·lecció, que es diu La condició vulnerable. Ara només hi ha la versió catalana, però estem preparant ja la versió castellana. Llavors, què és la vulnerabilitat? La vulnerabilitat és ser afectat, es diu, ser afectat. Sí, però no només això. Bueno, a mi, dic, la vulnerabilitat és que els altres t'afecten, no? Ser vulnus, i que et produeixen una ferida. Sí, perquè vulnus vol dir això, ferida. No, però el més important per mi, a més de la ferida, és que aquesta ferida, malgrat que es pot cicatritzar, aquesta cicatriu sempre es pot tornar a obrir. I això és la nostàlgia o l'enyor, no? Que s'obre. Això és la pèrdua. La pèrdua sempre pot tornar a aparèixer. És el que planteja James Joyce. Curiosament, sempre estem tornant a la literatura.
Ara et volia preguntar, no? O sigui, clar, l'eix del llibre és també el teu projecte, no? Sí. De filosofia literària.
Sí. Filosofia literària vol dir simplement que ens mirem enfront la filosofia clàssica que s'ha practicat a Occident, que és la filosofia que jo anomeno metafísica, que creu trobar grans respostes. La metafísica és molt important des del punt de vista de les preguntes. Per exemple, quin sentit té la meva vida? Molt bé, això és una pregunta metafísica. El problema de la metafísica no són les preguntes que ens les fem tots, no? Hi ha vida després de la mort? Molt bé, pregunta metafísica. Totes aquestes preguntes jo les accepto, només faltaria. L'ésser humà és l'ésser que es fa preguntes metafísiques. El perill de la metafísica són les respostes. És a dir, la filosofia també ha volgut donar respostes a aquestes preguntes. Quin és el sentit de la vida? L'amor, per exemple, en majúscules. Aleshores jo dic, no, enfront d'aquesta manera de fer filosofia, hi ha una altra filosofia més modesta, que jo li vaig anomenar literària. Per què? Perquè l'he trobat en els grans literats. Ja des de les tragèdies gregues, enfront Pretor a les tragèdies gregues, com després a Montaigne, malgrat que Montaigne està a mig camí entre la filosofia o la literatura, no? O Nietzsche també és un autor, però sobretot en els grans literats, no? Pensem, doncs, per exemple, en el segle XX, en Kafka, Proust, Virginia Woolf...
De fet, el llibre ho expliques, no? Sí. També quines són les teves fonts, no?
Sí.
De les teves lectures,
exacte.
No?
Exacte. O sigui, si un vol saber, qüestió de la venjança, per exemple. Qüestió de la venjança, escolti, vagi a Moby Dick, no? Perquè Melville té alguna cosa a dir, o vagi, llegeixi el Conde de Monte Cristo, molt més que grans tractats de filosofia metafísica, saps? Llavors, per saber què és el dol, la pèrdua, la cicatriu, tot això que estem parlant, jo aquí he anat el conte aquest de Joyce i Els morts, la pel·lícula també de Houston, John Houston, o també a un fragment de La recerca del temps perdut de Marcel Proust.
Un altre dels conceptes és la finitud, no?
Sí, sí, exacte.
És essencial, no?
Per mi sí. O sigui, a mi quan em pregunten quina és la paraula que millor defineix la condició humana, responc la finitud. El que passa és que la finitud no és sinònim de mort, és molt més que mort, no? La finitud vol dir això, que som vulnerables, que som contingents, no? Que qualsevol moment pot passar alguna cosa i canviar la nostra vida, com a la metamorfosi de Kafka, no? Qualsevol moment, com Gregor Samsa, ens podem despertar convertits en un monstruós insecte. Això també forma part de la finitud, el fet de no saber, el fet de que ens fem preguntes que no podem respondre.
És tot com això, una continuïtat, no?
Sí, sí. O sigui, la finitud no, s'ha de pensar no només com a mort, sinó com això, com a pèrdua, com a absència, com a vulnerabilitat, com a contingència, en fi, una sèrie de paraules claus que per mi defineixen aquesta finitud i que també expliquen el meu projecte filosòfic, no?
L'espectre.
Sí, l'espectre és això, no? Que en aquestes nits de calma, d'alegria fins i tot, no? D'alegria. Imagina't, en el conte de Joyce, una nit de Nadal on tothom està, n'hi ha un que s'emborratxa, sí, tothom, en aquests moments...
Rauxa, eh?
Sí, de rauxa, tothom allà content, que a més, gairebé ens obliguen a estar contents, no? Perquè, escolta, això avui és Nadal, avui toca estar content, no? Quan ens diuen, avui toca estar content, no? Doncs, en aquests moments, insisteixo, una cançó, una olor, la lectura d'un llibre, el cas de Proust és un sabor, i una olor, no? Una tassa de te... En fi, aquestes coses ens recorden algú que no hi és i apareix l'espectre d'aquesta persona, no? Com l'espectre de del pare de Hamlet. Sempre ja estem envoltats. A vegades, perquè a vegades pensem que les relacions humanes es redueixen només amb els altres presents, no? O sigui, tu i jo ens estem relacionant, o potser no cara a cara, però ara amb les persones que ens escolten. Però d'alguna manera són els altres presents, no? També ens relacionem amb els absents. I sempre hi ha l'ambigüitat, eh? Perquè aquest espectre pot ser per bé o per mal. A vegades hi ha espectres que voldríem que desapareguessin i no desapareixen, per desgràcia. Perquè la pèrdua no és només la mort. Per exemple, la pèrdua d'una persona que t'estimes, que et deixa, però no perquè és mort, simplement perquè se'n va amb una altra.
Que no vol saber res de tu.
Que no vol saber res de tu. Un bon dia, una persona que tu t'estimes molt et diu, escolta, la nostra relació s'ha acabat. I aleshores tu dius, doncs aquesta persona és un poc a vergonya, no sé què, mira el que m'ha fet, no sé, i me la vull treure del cap.
I no se'n va.
Exacte, això és un espectre. No se'n va. És a dir, me'n vaig a dormir i de cop i volta, al cap de 20, 30 anys, encara continuo de tant en tant somiant amb aquesta persona. I tu dius, però per què somio? Si ja he superat això. I potser ho he superat, potser si tornés aquesta persona, no voldria tornar a començar la relació.
Però és l'espectre que et persegueix.
Sí, és l'espectre que et persegueix. A vegades els espectres fan molt mal.
Fins i tot una fotografia, per exemple, també. En el cas d'un dol, una fotografia d'una persona morta és també l'espectre.
Clar, perquè això depèn de cadascú. És a dir, aquí és on la filosofia literària que jo plantejo no pot dir quina és la resposta. Què és millor? Per exemple, tenir fotografies d'aquesta persona que t'ha deixat, bé perquè s'ha mort, bé perquè s'ha anat amb un altre, el que sigui. És millor no tenir fotografies, o bé tenir-les, no? Doncs això,
no,
cadascú ha de trobar la manera, i potser aquesta, i en qualsevol cas sempre serà provisional, probablement, eh? En alguns moments un voldrà i en alguns moments dirà, no, fora totes les fotografies. No ho sé. És a dir, la filosofia que jo practico és decebedora. Sí, certament. És decebedora en el sentit que si
de no donar respostes.
No, que vagi autoajuda, aleshores, que vagi autoajuda. que vagi a llegir, doncs això, no vull dir noms per no ofendre ningú, no, que em sembla molt bé,
clar, sí, sí.
Però jo el que plantejo és el problema, i et dic, troba tu la resposta, no, perquè jo prou feina tinc a trobar les meves, probablement.
Diguéssim que tu vas a la base,
sí,
i a partir d'aquí la gent ha de...
Sí, li faig pensar, no? Li faig acceptar que ser humà és viure en aquesta incertesa, en aquesta ambigüitat, no? És viure en l'espai, en el temps, les coses van canviant. Això forma part de la vida humana.
També parles, al final de tot, de l'abraçada.
Sí, l'abraçada.
No la veus terapèutica, l'abraçada, Joan Carles?
Sí, aviam. Bona pregunta, perquè ara hauria de dir-te, bueno, tot el que he dit. Bona pregunta. Bé, primer de tot, jo crec en els gestos. L'abraçada és un gest. Jo crec que la filosofia potser hauria d'haver insistit més en l'importància del gest, no només amb la paraula, donar la mà, un petó, una abraçada, no? Un silenci, no un mutisme, un silenci, no? Un silenci. Aleshores, això en primer lloc. L'abraçada té una dimensió terapèutica, però, cuidado, perquè...
Aquí el però.
Sí, sempre l'ambigüitat. Jo sempre em moc en l'ambigüitat. Jo sóc deixeble de Lluís Duc, em saps, monjo de Montserrat, sí, sí, sí. En pau descansi.
Que també en parles.
També en parlo.
I fas la referència.
Clar, Lluís Duc sempre deia, la frase més repetida és per bé o per mal. Ell sempre deia, jo a Montserrat he trobat el millor i el pitjor. Deixem-ho així. No m'explicava què era el millor o què era el pitjor. Sempre m'ho deia. Però trobava a Montserrat i ho trobava a tot arreu. O sigui, Montserrat no és... una cosa diferent. No, jo podria dir, amb tota relació humana sempre trobem bons i mals moments. O sigui, desconfiem de les persones que diuen, jo amb la meva parella tot és perfecte. No.
Aquella persona que et diu que tot és perfecte és mentida.
I l'abraçada també té aquesta dimensió, perquè el problema de la abraçada és trobar el punt adequat a la situació i a la persona. Hi ha abraçades que poden ofendre. Hi ha abraçades que poden fer mal. Per què? Doncs perquè són massa properes o perquè són massa llunyanes. Mira, el Jaume Cela, escriptor, bon amic i mestre, sempre diu, el més difícil en educació és trobar la distància adequada amb l'altre.
Joan Carles, abans d'acabar, que ens queda un minut i mig, parlem també de la traducció. De fet, ja hi havia la versió original editat per Arcàdia l'any 2017, crec recordar. Ha estat una traducció que heu estat en contacte permanent,
sí,
oi?
Sí, amb la Marta Rebón ha fet una feina increïble. Ella em va passar una primera versió, jo la vaig revisar sencera i ens vam estar reunint moltes vegades discutint aspectes de la traducció. O sigui, la traducció és de la Marta, però que els lectors sàpiguen que aquesta versió en castellà és com si l'hagués escrit jo, almenys està completament revisada per mi.
I la fotografia també, no?
És magnífica. Les fotografies són de la Marta Rebón també. Que ella
li vas fer l'encàrrec, no?
Sí, perquè en aquesta versió hi ha un epíleg de la Marta en el que comenta aquestes fotografies, que és la cambra mortuòria de Boris Pasternak. Sí.
Content?
Molt content. I a més l'edició de Fragment és molt maca i ara esperem que surti o bé a finals d'aquest any o a principis de l'any que ve el segon volum de filosofia literària que es diu La condició vulnerable.
Doncs Joan Carles, com sempre, ha estat un plaer. Se'ns fa curt el temps.
Igualment, Emili.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit també el podcast del Paraules de Vida, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dimarts passat, 11 d'octubre, celebràvem la festa de Sant Joan 23, justament el dia en què també se celebrava els 60 anys de l'inici del Concili Vaticà II. Per aquest motiu, el dia anterior, la Secretaria General del Sínode va fer públic un missatge on afirmava que la finalitat del sínode era i continua sent la de prolongar en la vida i en la missió de l'Església l'estil del Concili Vaticà II. En l'inici del text ja havien dit que el 60è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II és un moment de particular gràcia també per al sínode, que representa un fruit d'aquella assemblea ecumènica. De fet, una de les seves herències més valuoses, com assenyala el Papa Francesc. Segons aquesta secretaria del sínode, el concili representa la gran gràcia de la qual s'ha beneficiat l'Església del segle XX i és una tasca que dista molt d'estar esgotada, atès que la recepció del magisteri del concili és un procés continu, en alguns aspectes encara incipient. Tant és així que el sínode s'ha posat constantment al servei del concili, contribuint a renovar el rostre de l'Església en una fidelitat cada vegada més profunda a la Sagrada Escriptura i a la tradició viva i en una escolta atenta dels signes dels temps. Les seves assemblees s'han vist impregnades, cadascuna de la seva manera, per la saba vital del concili, els ensenyaments del qual han aprofundit, han obert la potencialitat enfront de nous escenaris i han afavorit la inculturació entre els diferents pobles. El mateix dimarts passat, a la tarda, el papa Francesc, en una missa en record del papa Joan XXIII i dels 60 anys de l'inici del concili, dins de la seva homilia, va voler ressaltar la validesa d'aquest esdeveniment eclesial que tant ha marcat la nostra Església i en va presentar tres mirades que ensenya el concili a l'Església: la mirada del capdamunt, la mirada al mig i la mirada de conjunt. El papa Francesc va proposar de redescobrir el concili per tornar a donar la primacia a Déu, a l'essencial, a una Església que estigui boja d'amor pel seu Senyor i per tots els homes que ell estima, a una Església que sigui rica de Jesús i pobra de mitjans, a una Església que sigui lliure i alliberadora. En aquesta homilia, el papa va comentar el text de l'Evangeli de Joan, on Jesús li pregunta a Pere si l'estima, i va dir que el Concili Vaticà II va ser una gran resposta a aquesta pregunta i va servir per interrogar sobre si mateixa, a reflexionar sobre la seva pròpia naturalesa i la seva pròpia missió. Per això, la primera mirada que cal tenir és la de dalt, amb els ulls enamorats de Déu, perquè sempre existeix la temptació de partir més aviat del jo que no pas de Déu, avantposar les nostres agendes a l'Evangeli, de deixar-nos transportar pel vent de la mundanitat, perseguir les modes dels temps o de rebutjar el temps que ens dona la providència de tornar enrere. Per això, ni el progressisme que s'adapta al món, ni el tradicionalisme que té enyorança d'un món passat no són proves d'amor, sinó d'infidelitat. Són egoismes pelagians que anteposen els propis gustos i els propis plans a l'amor que agrada a Déu. Aquest amor senzill, humil i fidel que Jesús va demanar a Pere quan li va dir: "Pastura els meus anyells". I el papa va pregar tot dient: "Senyor, ensenya'ns a mirar alt, a mirar l'Església com la veus tu. I quan siguem crítics i estiguem insatisfets, recordem que ser Església és testimoniar la bellesa del teu amor, és viure responent a la pregunta: m'estimes?". El segon aspecte que va ressaltar el papa Francesc en la seva homilia va ser el de "pastura els meus anyells". Pere era un pescador de peixos i Jesús el va transformar en pescador d'homes i ara al final li assigna un nou ofici, el de pastor, que mai ell havia exercit. És un canvi, perquè mentre el pescador pren per si, atrau cap a si, el pastor s'ocupa dels altres, pastura els altres. És més, el pastor viu amb el seu ramat, alimenta les seves ovelles, les estima. No és a dalt com el pescador, sinó al mig. Aquesta és la segona mirada que ens ensenya el concili, la mirada al mig. Estar al món amb els altres, sense sentir-nos mai per sobre dels altres, com a servidors del regne de Déu. Portar la bona notícia de l'Evangeli a la vida i en les llengües dels homes, compartint les seves alegries i les seves esperances. El papa va acabar demanant que tornem al concili per tal de sortir de nosaltres mateixos i superar la temptació de l'autorreferencialitat. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Avui voldria compartir amb vosaltres un testimoni preciós sobre l'Eucaristia. El seu autor és Sant Justí, un filòsof i màrtir del segle II. Sobre l'any 150, Justí va dirigir un escrit a l'emperador de Roma en què li explicava, entre altres temes, què feien els cristians a les reunions dels diumenges. Justí diu que L'anomenat Dia del Sol, el diumenge, els cristians es reunien sempre en un mateix lloc. Començaven la reunió llegint les memòries dels apòstols i els escrits dels profetes. Quan acabaven, qui presidia prenia la paraula i animava la comunitat a reflexionar sobre els relats que havien llegit. Després, la comunitat es posava dreta i pregava pels altres, tant pels presents com pels que no hi havien pogut anar aquell dia. En acabar, tots es feien el bes de la pau. Tot seguit, el qui presidia prenia una mica de pa i una copa de vi i dirigia a Déu una pregària d'acció de gràcies. Quan aquesta acabava, els diaques distribuïen el pa i el vi entre els presents i el portaven també als absents, especialment als malalts. Sant Justí conclou dient que, en acabar la celebració, qui volgués podia donar una part dels seus béns a qui presidia la celebració. Aquests béns es lliuraven a les persones que no tenien recursos per viure, les vídues, els orfes, els malalts i els presos. En aquest testimoni podem observar que la celebració de la missa al segle II era pràcticament igual a la que celebrem avui dia. Els primers cristians, com els d'ara, intentaven ser fidels cada diumenge a les paraules de Jesús a l'Evangeli. Feu això, que és el meu memorial. Justí anomena aquesta celebració Eucaristia, paraula d'origen grec que significa acció de gràcies. I és que quan participem en l'Eucaristia, agraïm a Crist que hagi volgut unir la seva vida a la nostra. La trobada dominical amb el Senyor ens dona força per viure el present amb confiança i fer front al futur amb esperança. El testimoni de Justí ens ensenya també que l'Eucaristia i l'amor als nostres germans estan íntimament units. L'Eucaristia ens ajuda a sortir de nosaltres mateixos i a convertir-nos en bon pa per als altres, especialment per als més necessitats. Benvolguts germans i germanes, tant de bo que sapiguem participar en l'Eucaristia amb la mateixa fe i amb la mateixa entrega amb què hi han participat els sants al llarg dels segles. Que Maria ens ajudi a acollir amb agraïment el do de l'Eucaristia i a fer de la nostra vida un regal per als altres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.